Bona nit a tots i a totes. Començaríem aquest ple ordinari. D'entrada, el regidor Jaume Tardí acaba de sortir de la feina i s'incorporarà com pugui de la feina, que vol dir que una mica lluny de cap a Barcelona, no? I si no hi ha res més, doncs començaríem el ple. Com és costum, abans de començar la part dispositiva del ple, doncs si hi ha algú del públic que vulgui prendre la paraula, doncs amb tota... Endavant. Bueno... Espera, un moment, que si no queda la gent que està escoltant el ple per la ràdio, doncs no sap què passa, no sent res.
Bueno, bona nit a tothom. Em dic Alfons Xiva Cervera. Volia fer un comentari en el poble perquè últimament, com que estic jubilat, dono voltes pel poble i estic veient dos Sant Celonis. Perdoneu que ho digui, però és veritat. Estic veient dos Sant Celonis, diguéssim, la part del mig del poble, de la part del pavelló, la plaça Mercè Rodoreda també està molt ben cuidada, està tot molt net, però el carrer Verdaguer, la plaça que hi ha, ja fa més de 3 mesos que no neteja, les brigades no passen, hi ha unes plantes de quasi bé ja 1 metre d'alçada. Ho comento perquè hi ha el pavelló del Sot de les Granotes, ara comença la lliga de futbol sala, venen equips de fora, i jo, sembla que no, però hi passes per allà i dóna fàstic. Tant aquell carrer com el carrer Empordà. Hi ha el Set Sala allà mateix, a les tardes allò és un bullici de gent. Ho comento per si volen fer alguna cosa. És igual que l'enllumenat, el carrer Montserrat entre el doctor Barri i carrer Vallès està a fosques, ja fot mesos. No diu res, no ho sé, vostès em diran que tindran que vinguin d'aquí a l'Ajuntament a fer una al·legació o un escrit. Jo fa 2 anys que vaig fer un escrit i encara l'hora que ho tingui que arreglar d'una cosa de la vorera del carrer Vallès. Per això dic, jo ho comento ara, ho dic i espero que facin alguna cosa. Perquè si estem esperant que passin el temps i com que vinguin els altres les eleccions i que ho fem, pues, ho veig molt malament. Ja dic, veus, com avui he vist a la plaça Mercè Rodoreda, que l'estaven netejant, estava entrant ben el césped, i les altres cantons, re de re. Per això dic, jo només comento això. El pavelló de Sot de les Granotes, moltes nits, tot encès. El Set Sala, deixen les llums enceses d'alguna sala. I després els carrers a fosques. Jo, que prenguin nota o... No sé, espero que facin alguna cosa. No és més. Això és el que volia dir. Amb més plens li diré més coses, perquè hi ha moltes coses que dir, però no tinc temps i estem amb presses, ja ho anirem dient en els altres plens.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Només com a petita contesta, ens ho apuntem, la regidora d'Espai Públic s'ho apunta. Sí que és la costum de l'Ajuntament i de fa anys que quan hi ha algun sector o un llum s'ha fos i no detecta l'Ajuntament o hi ha poc enllumenat, doncs s'entra una queixa, una idea, i nosaltres no es tracta d'establir diàleg, i després el que es fa és contactar amb el veí i mirar d'arreglar-ho. Fa aquesta setmana amb la regidora estàvem per alguns d'aquests carrers veient que en algun lloc s'havia de produir, no?, una certa millora, i així vam dir de posar fil a l'agulla i ens estàvem passejant aquesta setmana.
Jo fa 2 anys estic en l'esplic, com veig a fer obres. Segur que em sembla que aquest ajuntament, com els altres ajuntaments, que hi saps, com els altres ajuntaments, quan fas una hora,
Sí, aviam.
Diguéssim, jo vaig fer una queixa ara fa 2 anys vaig fer una queixa, vaig venir d'aquí a l'Ajuntament i la vaig fer, d'unes llambordes que estaven trencades allà a la plaça del Set Sala, les van arreglar, i a més vaig dir que en el carrer Vallès, entre el número 9 i 11, que hi ha un carreró, hi havia un veí que estava fent obres, no tindrà el permís, no ho sé, va tindre el permís, però segur que totes les obres, a tots els ajuntaments, pagues una fiança per si algun desperfecte. Estàvem fent les obres, ho vaig comunicar-ho, entraven camions, no caminets, camions de 3 eixos, hormigoneres de 3 eixos, van destrossar tota la vorera, que està allà un forat i tot, i quan plou, tots els veïns tenen que baixar pel mig del carrer. I vaig fer la queixa, i fa 2 anys, i no s'ha fet res. Les obres s'han acabat, i ara, clar, ara ho tindrà que pagar l'Ajuntament o reclamar al consultor.
Bueno, si es va fer una queixa, l'acostum és contestar totes les queixes i...
Van arreglar-ho de les jambordes a la plaça del Sexala, però això no van arreglar-ho.
Mal. No, ja em consta, no sé si és aquesta obra, però no per estar en un diàleg, hi ha alguna obra que hi ha alguna vorera sense arreglar, alguna de les obres per allà al voltant de Sexala, hi ha un problema amb alguna de les obres de que aquella obra s'ha abandonat, no s'ha acabat, i ara amb alguns ja s'ha requerit i properament la Junta... Properament... Sí, doncs és costum i després, com que ja en el tema de pregues i preguntes contestarem o donarem la informació que ens va demanar en aquest cas els representants de Convergència dels iris com es contesten i el termini de contestació. I ens ho apuntem al tema. Hi havia algú més? Endavant.
Senyor alcalde, senyors regidors, senyores regidores, bona nit. Soc Remei Picard, presidenta d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental, i estic aquí en aquest ple com a portaveu d'entitats del poble de Sant Celoni. Les entitats, van una sèrie d'entitats com Assemblea Nacional Catalana, com Òmnium Cultural, a més doncs, altres entitats tipus cíviques i tipus polítiques, van tenir l'iniciativa de sol·licitar unes firmes, unes signatures a la gent del poble per demanar permís en aquest consistori per instal·lar una estelada. Hem recollit, com veieu aquí, una bona pila, més de 3.300 signatures. Hi ha, a més, més de 40, a la vora de 50 establiments d'aquest poble que també s'han adherit, i per això, en nom de totes aquestes entitats, us vull llegir la moció per fer aquesta petició. I Sant Celoni ha mostrat el seu compromís amb la independència de la nació catalana en diverses ocasions, com en la consulta sobre la independència del 13 de desembre del 2009. En successius plens municipals hem demanat per adherir-nos a l'Associació de Municipis per la Independència, el suport i assumpció de la Declaració de Sobirania que va aprovar el Parlament de Catalunya, o més recentment, la important implicació i participació a la Via Catalana, omplint gairebé la totalitat de 2 trams del recorregut, així com la tasca de diferents col·lectius i entitats de base independent durant els últims anys. Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes a través d'iniciatives que fomentin la consecució d'aquest objectiu. Recordem que fa pocs anys commemoraven els 300 anys de l'inici de la pèrdua de les llibertats del poble català amb la derrota del Mans el 1707 i amb l'antecedent del 1659 amb la pèrdua de la Catalunya del Nord. El símbol que mostra la voluntat del poble català de ser lliures és l'estelada, que representa els anhels d'assolir la independència del poble català. En aquest sentit, al ple de l'Ajuntament de Sant Celoni demanem que prengui els següents acords. Primer, portar a terme els requeriments administratius i tècnics necessaris per tal d'instal·lar una asta i hissar-hi una bandera estelada de dimensions similars a la plaça de la Vila, al centre de la rotonda d'entrada al poble que connecta la sortida i entrada de la C35 i la carretera d'Olzinelles, davant del centre comercial d'Altrium, i fer-ho efectiu tot involucrant la societat salonina en aquesta acció. Segon, assumir el compromís de mantenir la forma permanent, substituir-la si sofreix algun desperfecte o posar-ne una altra si desapareix. Tercer, enviar aquesta moció a totes les entitats de Sant Celoni. En plan particular, voldria dir que estem vivint uns moments molt importants que hem de sumar tant com puguem per tirar endavant els nostres pobles, la nostra nació, i demano en aquest consistori, sisplau, que tingueu una mica de sensibilitat a l'hora de votar aquesta moció. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Es queda recollida en el punt número 10 del ple d'avui, ja, com un punt de l'ordre del dia, aquesta aprovació. Alguna altra paraula? No? Doncs començaríem el ple formalment. Aprovaríem les actes del 6 de juny i del 27 de juny del 2013. Tothom els grups les han tingut, i si no hi ha res en contra, doncs quedarien aprovades les actes. Passaríem al segon punt, aprovar si s'escau la proposta per la fixació de les festes locals de Sant Celoni de la Vall-llòria per l'any 2014. Això com és, no, requeriment de la Generalitat, les festes locals 8 de setembre i 10 de novembre a Sant Soni i 25 d'agost i 18 de desembre a la Vall-llòria. Les festes clàssiques dels dilluns, no? Dilluns, i en el cas de la Vall-llòria, quan s'escau el, no? El dia. Sembla bé? Davant. Passem al tercer punt. Incorporació, si s'escau d'un nou membre al Consell de Poble de la Vall-llòria. Una persona ha demanat incorporar-se i, com és costum i normal, no? Aprovaríem la modificació de la composició del Consell de Poble donant d'alta el senyor Genís Morillas Roca a títol individual. Vols dir alguna cosa? El carrer? El carrer de? No, o millor no. No sé si millor... Sí, 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 que viu a la Vall-llòria, sí. Sí, 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 sí. El quart punt seria classificació, si s'acaba, de les ofertes rebudes en la licitació per l'arrendament per part de l'Ajuntament de Sant Soni de 5 habitatges per destinar a finalitats socials. Això és el que en el seu dia es va aprovar de lloguer segur, d'intentar trobar habitatges amb un preu més econòmic que els lloga l'Ajuntament i que així es pot després afavorir a famílies amb necessitats especials d'habitatge, no? Per manca d'habitatge, per desnonament o per habitatge que estigui en males condicions. En aquest cas s'han presentat, pensàvem en 5, s'han presentat 3 habitatges de Sant Soni i un de la Vall-llòria, o sigui, encara resta un habitatge. El preu també que es plantejava era 250 euros de lloguer mensual i no sabíem com respondria, no, la gent que té habitatges per llogar, i en aquest cas, bueno, són 4 habitatges que es poden posar a disposició, això, de gent amb necessitats especials. Sí, Gerard?
Sí. Bueno, ja, que votarem totalment a favor d'aquest punt. Bueno, és votar o no es vota? És aprovació o és donar coneixement? Bueno.
Classificar les ofertes, bueno, clar, hi havia una manera de puntuar, o sigui, si han estat més de 5, després s'hauria entrat amb els barems de classificació, en aquest cas, no? I entren tots els que s'han presentat, no? Perquè estan per sota.
Bueno, comentar que des del grup estem totalment a favor d'aquesta mesura, instar-vos a seguir per aquest camí i que no oblideu el compromís que vau firmar fa un parell d'anys de mobilitzar 1 milió d'euros que només pot gastar en habitatge, perquè hi ha molta gent que ho està passant malament mentre aquests diners estan tancats a la caixa del banc.
No, no. Sí, 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 està treballant, eh? Vull dir, serà una altra fase, diguem, en paral·lel en aquesta. Per tant, endavant. Queda aprovat per unanimitat, doncs també passaríem al 5è punt, donar compte de l'informe més per l'interventor occidental de l'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació en el segon trimestre del 2013. Això és un tema molt tècnic, que és innovador i que és una obligació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. No sé si vols dir alguna cosa, és de tram. En aquest cas, és un informe que s'ha d'enviar i el que diem és que l'Ajuntament de Sant Soni compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa i compleix també amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Si no complíssim, hauríem de fer un pla d'ajust, i no és el cas, eh? Per tant, això era donar compte. El 6è punt és aprovar, si s'esclau, l'ampliació i modificació de l'abast de delegació de funcions a la Diputació de Barcelona corresponent a recaptació de tributs. Vols comentar-ho molt? El regidor ho comenta un moment.
Sí, breument. Bona nit. No, el que es tracta és que, com que vam aprovar la taxa de la prevenció d'incendis en la zona de Boscos en Montnegre, doncs com que tots els tributs nostres els tenim cedits o fan que la recaptació i la gestió en bona part la faci la Diputació, doncs es tracta de delegar aquestes funcions, doncs, perquè la recaptació la faci la Diputació. I aprofitant que hi ha d'altres dos, en aquest cas dos tributs, dos taxes, bueno, taxes, dos gestions, que són la dels guals i la del cementiri, que nosaltres sí que la recaptació la fa la Diputació, però la gestió, és a dir, una de l'altra, per exemple, ho fem nosaltres, doncs quan vam fer la delegació ho vam fer tot conjuntament i ara es tracta, doncs, aquest, la gestió exclusivament que ho fem nosaltres, doncs, que passi bueno, que quedi registrat, doncs, que ho fem nosaltres, no? És purament tècnic.
Sembla bé? Sí? Per tant, quedaria aprovat també. Passaríem al punt 7, que és aprovar, si s'escau... Ah, no estava al cas. El punt 7, aprovació si escau el pla d'actuació municipal per emergències radiològiques. Com hem anat aprovant i és potestat del ple aprovar els plans d'actuació municipal, que vam aprovar els de risc sísmic, el d'incendis, el de temes químics, etc. Doncs també, si hi ha alguna instal·lació on té algun tipus d'aparells, en aquest cas de coses radiològiques, que pugui haver algun tipus de risc, doncs també s'ha d'aprovar aquest pla d'actuació. S'ha redactat i es porta la seva aprovació. És una indústria que ho té, no és els equips radiològics, diguem, d'hospital o així, sinó que és una indústria que té algun sistema d'aquests que pot estar afectat. No? Això va tot a l'entorn també, com és normal, del Pla Especial d'Emergències Radiològiques de Catalunya, el RATCAT, que és l'òrgan, no?, diguem, que en cas d'activació també es posaria al davant d'aquesta activació. Queda aprovat, per tant, aquest pla? Sí? El punt número 8, aprovar, si s'escau, els plans específics municipals de protecció civil per a activitats festives tradicionals, els Reis, Carnestoltes i Festa Major de Setembre. Com recordareu, ja amb la normativa actual, per segons quin tipus d'activitats s'han de fer el que en diem els PAUs, no?, els plans d'autoprotecció, que normalment estan ubicats, és quan es fa una actuació concreta amb un, diguem, en aquest cas de vegades amb el pavelló, per exemple, no? El pavelló està preparat, però segons quin tipus d'actuació es fa, s'ha de fer un pla específic per alguna activitat que hi ha una quantitat de persones, de més de 1.000 persones, etc. Però també es requereix, i la llei ho contempla, que en lloc de ser PAUs, plans d'autoprotecció, són plans específics municipals, que també ha d'aprovar el ple, en cas de festes, activitats, que també hi hagi una congregació de gent. Per exemple, els Reis, no?, la cavalcada de Reis, la congregació a la plaça, Carnestoltes, sense comptar aquí, el Carnestoltes no inclou el tema de si es fa tema de sopar popular, hi entra, per exemple, hi entra tota la rua, no?, del Carnestoltes, no hi entraria si hi hagués el tema de correfoc, això seria un altre pau que per la seva incidència o pel seu, no?, perillositat i tal, té que ser especial. I després la Festa Major de Setembre, perquè és una festa major, no?, que també hi ha moltes llocs que hi ha concentració de persones, no?, ja quedarien aprovats, i si hi hagués algun canvi, llavors seríem un annex, no?, que igual l'any que ve hi ha alguns canvis d'ubicació i tal, amb un annex ja se salva el tema i tens el pla aprovat, no?, i si s'ha d'activar tens tot el suport dels tècnics i la gent que actuaria en cas d'alguna d'aquestes emergències. És un tema endavant, no? Sí? Per tant, també queda prou per unanimitat. El punt 9 és aprovar, si s'escau, la moció conjunta de tots els grups municipals per col·locar una placa en record de les víctimes de la Guerra Civil. Vols explicar, Júlia? La regidora ho explica un moment.
Bona nit. Bé, tal com ja es va informar la resta de grups en les informatives, l'aprovació d'aquesta moció formaria part d'una sèrie d'accions que hem posat en marxa des de l'Ajuntament per treballar tot allò relacionat amb la memòria històrica. Al mes de novembre, coincidim amb les festes de Sant Martí, començaran una sèrie d'activitats relacionades amb aquest tema, i una de les activitats seria la col·locació d'aquesta placa a l'Ajuntament, que és el que explica la moció. La idea de presentar aquesta moció i presentar-la conjuntament tots els grups seria per donar com més rellevància a aquest fet, ja que en tota aquesta labor d'investigació no només s'està fent des de l'Ajuntament, sinó que també està col·laborant gent com la Fina Ferrando o altra gent que està treballant en tots aquests temes. I per això era la idea de portar-ho al ple, per donar més rellevància a aquest tema.
De fet, és una placa que en el seu moment es va posar en la part d'entrada del cementiri i que en aquells anys més tumultuosos, on encara hi havia grups, no?, de Falange, etc., doncs va durar pocs dies, no?, es va trencar de seguida. No? Seria reconèixer, no?, la Guerra Civil i els morts que hi van haver, en aquest cas, durant la Guerra Civil. Em sembla bé? Sí, Francesc?
En principi, nosaltres hi votarem a favor i, de fet, doncs, recordar que en aquell moment en què es va produir la decisió de posar una placa i treure la creu, eren moments complicats, eren moments després de període de transició, diguem-ho, una mica ressaltar la valentia en aquell moment de la Teresa Rossell, que ara ja no està entre nosaltres, però que crec que és bona que, passat els anys, recordar la fermesa amb la que van voler prendre aquesta decisió, tot i que després actes vandàlics doncs, la van espatllar. Jo crec que és una bona iniciativa doncs, recuperar aquest fet històric i recordar pues, bé, un tema absolutament negatiu, no? Qualsevol guerra i una guerra civil és quelcom especialment negatiu per tota la ciutadania, no? I per tant jo crec que està bé recuperar això i per tant tenir el nostre recolzament.
Un comentari, Gerard?
Sí. Des del CUP també hem dit, votem afirmativament, l'hem entrat tots els grups polítics i també bueno, recordar la frase textual que ficarà la placa també recorda no només els de la guerra civil sinó també tots els efectes que ha causat aquesta perquè la repressió un cop acabada la guerra va ser molt dura i molt greu sobretot en els territoris dels països catalans.
Carme? No són 100?
Bé, des d'Iniciativa hem parlat abans amb la regidora de Cultura que això és un acte commemoratiu però realment es farà una mica de treball de recerca de com va afectar a la població de Sant Celoni. Això és molt important també perquè quedi escrit i perquè la història no es torni a favor ni en contra de cap bando i que quedi la realitat enregistrada. Perquè també la gent jove potser ho veu des de... Jo encara sóc jove i ja ho veig una mica lluny, però és que dintre d'uns anys semblarà una cosa que no ha passat. Llavors, això és important de fer aquest incís, buscar la informació, buscar les persones que van estar afectades, famílies que encara viuen amb aquests records i fer una mica de recull de tota aquesta informació aquí a Sant Celoni.
Perfecte, per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 10. Aprovar, si s'escau, la moció de la Joventut Nacionalista de Catalunya, de Sant Celoni, per posar una estelada permanent a Sant Celoni, que abans no s'ha llegit la proposta de moció i que, en aquest cas, no, si hi ha alguna cosa a comentar per part dels grups. Sí, Francesc?
En principi, el nostre grup hi votarà a favor. D'alguna manera, felicitar a la ciutadania de Sant Celoni perquè aquestes més de 3.000 signatures vol dir una voluntat popular, vol dir unes ganes de que un símbol com és l'estelada d'un objectiu de futur pel nostre país, amb la força que es va mostrar ara fa pocs dies a la Via Catalana, doncs, que la gent es mulli, signi, posi les seves dades, doncs és un element a ressaltar i per tant a felicitar. També a totes les entitats, a totes, però de manera especial vull felicitar a la JNC, la Joventut Nacionalista de Catalunya, per pivotar una miqueta tota aquesta actuació de recollida de signatures, però tots plegats per ser capaços de tancar un acord i de tancar una moció que permeti doncs, posar en un lloc destacat l'estelada que d'alguna manera ve a reflectir aquest sentiment col·lectiu que es manifesta a la nostra població, que es manifesta a Sant Celoni.
Una altra paraula? Sí, Gerard?
Hola, un altre cop. Bueno, explicar que la moció que s'ha llegit és un refet que hem arribat a l'acord abans de començar el ple, que inicialment el text de la moció era un pèl diferent, i explicar també que la CUP havia fet una esmena a la totalitat amb la voluntat de fer un acord de mínims. Al final hem arribat a un acord de mínims amb la mateixa moció, però bueno, dir que nosaltres mai ens hem negat a ficar una estelada, vam votar que sí, han corregut veus pel poble dient que per culpa de la CUP no hi havia una estelada a l'entrada del poble ni a Sant Celoni, i simple va explicar que el que vam fer és un lloc on ja s'hi podia penjar una estelada l'endemà mateix del ple, doncs proposar un canvi de lloc perquè era molt més àgil i fàcil, i la JNC i Convergència pues, ho van acceptar i votar a favor, i això va passar al març i ens hem trobat pues, uns mesos doncs, que creiem que ho hem de dir, no? Doncs, amb una campanya a nivell de boca a boca, d'orella a orella, de desprestigi a la CUP dient que nosaltres no volíem l'estelada. No? I això és fals, i ja ho vam dir en un altre ple també, i bueno, des d'aquí demanar que els símbols serveixin per unir, no per dividir, i que tot està per fer i tot és possible si es vol. I tots hi volem formar part.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa, en el ple que es va votar aquesta moció, ja vam dir que per nosaltres és un símbol que determina una línia clara d'actuació. El nostre grup Volem representar la decisió de la votació, de poder votar, de poder decidir, però no determinar un símbol que fa clarament llicència a una part de la població. El nostre grup s'abstindrà amb aquesta moció perquè no estem d'acord amb l'estelada. Pensem que una senyera és, potser representa més el que és la totalitat de la societat. I en tot cas, el que ja hem demanat amb altres mocions anteriors als plens és el dret a decidir i després determinar quina bandera pot tindre l'entrada de Sant Celoni. Pensem també que aquesta batalla de banderes, aquesta exhibició de que si una o una altra d'un color està fent una mica de tapar el que realment està la societat actualment vivint. Està fent un debat obert amb un tema molt important i molt agafat a les persones d'aquesta terra, però per altra banda es deixa de parlar de temes socials perquè això està tapant, està embrutint el que és la resta d'accions del govern central de Madrid i del govern de Catalunya, que són prou importants per posar-los a sobre de la mesa, de la taula. També va sortir al carrer 1,5 milió de persones amb la reforma laboral i no s'ha fet cap moviment polític més gran o més petit per això, no? Llavors nosaltres reivindiquem una mica també que tot això no s'utilitzi per tapar altres aspectes de la societat que estan patint i només parlem de banderes i símbols.
Bé, el nostre grup ja ho vam manifestar també l'anterior vegada, que estem pel dret a decidir, i així ho hem votat i ho hem aprovat, i el nostre grup tindrà llibertat de vot als diferents membres, i em sembla que la Júlia a nivell personal volia dir alguna cosa. Sí, explicació de vot.
Bueno,
sí,
explicarem
més. Després ja passarem.
Fa uns mesos ja es va presentar una moció similar, i igual que en aquell moment, el meu vot serà contrari a aquesta moció, pels mateixos motius que vaig argumentar en aquella ocasió. L'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia, que va ser aprovat el 2006 i que va ser votat per la ciutadania, diu literalment que la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc. Aquesta és la bandera del meu país, la que a tots ens representa, perquè així ho van votar en unes eleccions. Aquí s'han dit coses com que Sant Celoni ha mostrat el seu compromís amb la independència de la nació catalana, i és evident que d'una part de la ciutadania ho ha fet, però jo personalment no em sento capaç de dir si aquesta opció és majoritària o no ho és aquí a Sant Celoni. Aquí tenim una composició del ple diversa i variada. A la consulta que es va realitzar el 2009 i que també s'ha utilitzat com a argument, la participació no va arribar ni al 30% dels veïns i veïnes de Sant Celoni, i a la via catalana va haver-hi gent que va participar i gent que no. Jo personalment, amb aquestes dades, no em sento capaç d'interpretar quina és la voluntat de la ciutadania en aquest tema i per això no votaré a favor d'imposar res. Ara sí, em trobareu sempre per defensar el dret a decidir, que tothom pugui expressar lliurement quina és la seva voluntat en aquest tema i que siguin els ciutadans els que decideixin quin ha de ser el model de país que volen i quina ha de ser la seva bandera. Que siguin ells els que puguin decidir i no nosaltres interpretant suposicions i no dades reals.
Sí?
Un comentari també respecte a això. No sabem quants som perquè no ens deixen saber-ho. Algú parlava de majoria silenciosa, jo parlaria de majoria silenciada. Has dit el tema del 2009. Van haver unes eleccions fa un any, partits que portaven al programa explícitament el tema de la consulta i de l'estat propi. No és el referèndum, evidentment, no és el referèndum, però em sembla bastant indicatiu, al igual que els regidors, si hi ha una majoria de regidors que així ho volen, de fet representen també, no?, la població de Sant Celoni, puguin mostrar un símbol, ja que no ens deixen demostrar realment, no podem manifestar perquè no ens deixen votar, quina és la nostra opció pel país. El dia que puguem votar no caldrà que exhibim, no?, o que fem present aquest anhel, perquè realment doncs tot quedarà allà mateix. Només era una reflexió. I quan diem de tapar qüestions socials, Jo, el president mai ha enganyat i sempre ha dit el que hi havia, per una banda, per tant, no sé què tapa, i segona, precisament, el fet de tenir un estat propi precisament és per tenir una eina real i possible per lluitar contra, no, contra tota la crisi i realment poder avançar socialment i poder realment establir la justícia social amb les eines d'un estat, perquè veiem que l'estat on som ara doncs, no li importa pas gaire pel que fa als seus habitants a Catalunya.
Sí. Sí, la Carme.
Això de que la independència ens portarà coses millors, això està per demostrar i per dir i per decidir primer de tot. Jo el que dic ara personalment, ja fa dies, jo visc a Sant Celoni i jo viure a un Sant Celoni amb un hospital, amb una escola pública i unes condicions decents de viure. Si això ho té que representar una bandera, em sembla que no és suficient, no és això. I jo el que des del nostre grup estem dient és que aquest moviment el que està fent també és amagar aquesta part social que no es discuteix al carrer tant perquè s'està enfrontant. El que pot provocar això és un enfrontament de gent. Un bando pot dir que és la majoria de la població, però és que també hi ha gent que no pensa el mateix. Llavors això és el que es té que tindre en compte, perquè per sort fa una estona hem aprovat una moció de la gent que va morir a una guerra civil. Estem suficientment escarmentats, hem tingut la valentia com a poble d'avançar amb el temps i de fer moltes coses i ara estem en una situació molt important i molt decisiva. Fem les coses com cal, no avancem coses, no aboquem a la gent a pensar que potser sí, quan legalment s'està esbrinant el camí, s'estan enfonsant idees d'una banda i d'una altra, només amb la independència. Nosaltres des del nostre grup ja ho diem, és això. Jo vull viure a Sant Celoni, però amb un hospital digne, amb una educació pública digna, i després lo de la bandera, sincerament, a mi ni l'espanyola, ni les barres, no sé, cadascú té les seves orientacions, eh? Per això és molt personal i no es pot ficar tothom en un sac. Aquí som representants de diferents grups i diferents ideologies i suposo que totes són vàlides.
Sí, Gerard. Sí.
Bueno, diguem, des de la CUP estem totalment d'acord amb una part del que ha explicat la Carme en el tema que no es pot oblidar, el tema social. Per això la CUP doncs, no només ens trobaràs a l'11 de setembre, sinó que ens trobaràs l'1 de maig, ens trobaràs a totes les vagues al carrer, i aquest és un eix fonamental per nosaltres. Amb el que no estem d'acord, per això, és amb l'estratègia de la por, que has esmentat el tema de la guerra civil. Pensem que a ple segle XXI, amb l'Europa que estem, doncs és parlar d'involucrar, no de manera directa, però de manera secundària, parlar de guerres civils ja n'hem après. No podem, pensem que l'estratègia de la por pues, s'ha d'aniquilar perquè no... No pensem que portin lloc.
No volia dir de por, simplement que hem fet molt camí. En 100 anys aquestes terres han fet molt camí. Tenim que fer molt més, fer-ho en cura i en seny, sobretot.
Bueno, i acabar d'aclarir que per la CUP la independència no és la finalitat, sinó és l'eina per poder transformar aquesta societat, i per això ara estem involucrats en una campanya que es diu Independència per canviar-ho tot, on us animo a participar i a seguir dels seus actes.
Bé, segur, no? Pel que s'ha vist, no? Segur que compartim moltes coses. El Josep? Espera, acosta-t'ho, que a més no tens veu gaire bé.
M'adhereixo al que ha dit la companya, vull dir, i votaré que no. Hi ha una discussió que potser no em toca, però per la meva història personal sí. La gent que està en la iniciativa, que venen ja al PSUC, no tenen que amagar res, perquè les persones estaven plenes, no, ni de gent de Convergència hi havia alguns. Hi havia gent també socialista, però estava plena de gent de Comissions Obreres i del PSUC, que estaven sempre aquí lluitant per la classe de les treballadores i estaven lluitant per l'estat propi, per el que era Catalunya. I ara mateix posat dubte la gent que ve d'aquest aspecte, em sembla que és també una mica oblidar aquesta història. No, dic que ells, el que són la gent del PSUC, no tenen que donar cap mena d'explicació de la que és la seva implicació amb la lluita per les llibertats de Catalunya. que
no, 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 en cap moment hem posat en dubte les paraules ni la seva feina ni la seva tasca. El que hem dit és que han parlat de la seva por. Bueno, la Carme ha parlat de la seva por a que si anem molt per la via directa...
No, la por l'has
dit tu. Sí, bueno...
Doncs sí. La por l'has dit tu.
Sí, sí. Val, pues ha parlat de la guerra... Ha parlat de la guerra civil parlant de la independència. Vull dir, és una guerra, militars, si anem molt ràpid, guerra civil, jo penso que una mica és el discurs.
Sí, sí. No, entenguem que les opinions són diverses, que la història és la història, no? I la història a vegades posa a cada persona, Josep, la història posa, no?, a les persones i a les organitzacions al seu lloc, i aquí, com s'ha comentat, hi ha tota una lluita de fanys i panys, no?, a nivell de drets laborals, a nivell de drets en aquells moments, com fèiem les primeres manifestacions, reclamàvem, no?, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, no? Era una fita que ens marcàvem, l'estatut d'autonomia, perquè sabíem d'on veníem i volíem anar cap allà. Ara són uns altres temps, no?, amb el respecte a tothom i a les idees. Jo crec que per això estem portant un ple i una discussió, diguem, no?, de símbols, de senyeres, d'una manera totalment racional i totalment normal, no? Vull dir que això és positiu.
Per acabar-ho d'aclarir, dir que la CUP ens sentim hereus d'aquests moviments i en cap cas els voldríem desprestigiar, sinó al contrari. Si el dia que vulguis, els hi posem una placa.
Molt bé. Sentit positiu, s'entén, no?, de tota la lluita que hi ha hagut, especialment obrera, fa anys i panys per les llibertats, per les llibertats del nostre poble. Per tant, si us sembla, passem a la votació. S'ha manifestat el vot, però jo crec que poden haver vots diversos, no? Millor que sigui a nivell, o si en cas Convergència vota a favor, no? En aquest cas, el Manel, no? Seguim l'ordre. Manel? Sí.
Bueno, a favor.
Votaré a favor, també. El que passa que sí que vull dir que estic d'acord amb el que ha dit la CUP i que els drets socials... no ens els podem oblidar, sobretot. Hem de lluitar per uns drets, per una educació, per una sanitat, perquè tot això sí que ens ho estan retallant moltíssim i els estem perdent. En aquest sentit sí que aquí hem de fer molta força.
Júlia.
Què?
Jo sí, voto al final.
Jo ja dic en contra. Jo ja he votat.
Ah, en contra, Isabel.
Jo a la moció anterior de fa uns mesos vaig votar en contra. I aquest cop també voto en contra. No he canviat d'opinió, m'adhereixo a el que ha explicat la Júlia.
Josep, ja ho has dit, en contra? Que sí, abstenció. Abstenció. Per tant, queda aprovada la moció per 9, 10, 11. 11 vots a favor. Per tant, properament es portarà a terme, no?, com es deia, els requeriments administratius i tècnics necessaris per tal d'instal·lar... Es demanaran a Carreteres de la Generalitat, no? Es farà el tràmit. Abstenció. Es faran els tràmits, no?, adients davant de Carreteres de la Generalitat per tal de poder hissar aquesta asta. Aquesta remor que deuen sentir els que escolten la ràdio és perquè s'ha incorporat el regidor Jaume Tardí. Abans de passar al control de l'equip de govern municipal, hi ha unes mocions que, si s'escau, votaria amb l'urgència. En aquest cas estan presentades per la CUP. Gerard, si sembla, les anem tocant una a una, ja votem l'expliqueu, no?, votem l'urgència i a la votació a part de la intervenció dels grups. La que vulguis, la que vulguis. No hi ha ordre. No és que hi hagi desordre, però...
D'acord.
Endavant.
Primer de tot, hem presentat una moció en suport a la comunitat educativa de les Illes. Com poder molts de vosaltres ja sabeu pels telenotícies, doncs a les nostres Illes, a les Illes Balears, doncs hi ha un senyor que es diu Bausà, que vol obligar a la gent a que no puguin aprendre pràcticament en català i a discriminar la llengua catalana. La comunitat educativa s'ha revoltat contra això. Un 95% dels docents en assemblees han votat fer vaga, mentre això duri així. Tot i això, abans d'ahir en Bausà va aprovar el decret i hi ha una guerra oberta que ens involucra a nosaltres, perquè és la nostra llengua, la dels Països Catalans, i creiem que hem de donar suport als docents que mantenen aquesta lluita per la cultura catalana. Ah, sí, també. També em comenten que hi ha un compte corrent per fer una, hi ha una caixa de resistència, que és un compte corrent on la gent pot aportar diners per ajudar la causa, per pagar les pancartes, per si hi ha gent que no pot cobrar el seu sou, pues, perquè estan en vaga indefinida, doncs, que puguin pagar la llum i l'aigua si algú no hi arriba per culpa de la vaga, i que a la clau, al carrer del Garsuari número 16, per petites aportacions hi ha una guardiola on després es farà aportació a la caixa de resistència, o si no també instar-vos o demanar-vos si voleu fer l'esforç personal de dedicar una part dels vostres diners a aquesta causa. Veu que llegeixi els acords? O... No els llegiré, com és habitual.
Els acords, sí.
Manifestar total suport i solidaritat amb la comunitat educativa que ha expressat el seu rebuig envers el decret de tractament integral de llengua estil del govern de les Illes. Donar suport als docents amb motiu de la vaga indefinida que es du a terme a favor de l'escola pública de qualitat i en català. Instar el govern de les Illes a derogar el decret 15/2013, 19 d'abril, del qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes. Instar el govern de les Illes que torni enrere els expedients disciplinaris imposats als directors dels centres de secundària expedientats. Instar el govern de les Illes a evitar qualsevol acció que promogui la distinció dels alumnes segons la llengua d'aprenentatge i, en general, a la fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques. Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a respectar l'autonomia i les decisions dels consellers escolars en matèria educativa. Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a dialogar i negociar amb la comunitat educativa per tal de recuperar el diàleg i el consens necessari en matèria educativa. Instar el govern espanyol a retirar la proposta inclosa en l'avantprojecte de llei d'educació UERT, segons la qual al final de l'educació obligatòria no serà necessari acreditar el nivell de català corresponent. Instar el govern espanyol a abandonar l'ofensiva contra la llengua catalana i la seva unitat, tret identitari del poble català, i transmetre aquests acords al govern de les Illes, a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, als grups parlamentaris del Parlament de les Illes, Parlament de Catalunya, Generalitat i Govern Espanyol.
Un comentari? Un grup?
Bé, el nostre grup hi votarà a favor i evidentment que tots els acords els subscrivim i per tant el contingut que hi ha al darrere, solament ressaltar tres aspectes. Estem davant d'una creuada clarament en contra de l'Estat espanyol, contra els països catalans i contra la nostra llengua. És evident amb la Llei Wert, amb el que està passant ara a les Illes Balears. Creen un problema on no hi és. És a dir, la convivència en les aules amb el català com a llengua vehicular no ha generat cap problema al llarg de molts i molts anys, i ara ens volen fer creure que aquí hi ha un problema. I la meva pregunta és qui és el que divideix. Quan a vegades es parla de dividir, parlem d'alguns altres temes i pretenen dir que som nosaltres els que volem dividir. Els que divideixen per decret llei està sent l'Estat, en aquest cas està sent el govern de les Illes Balears, però amb el govern de l'Estat al darrere. Jo crec que davant d'aquesta situació hem de recolzar la mesura que nosaltres puguem a través d'una moció, i benvinguda la possibilitat de fer aportació econòmica per ajudar a tots aquests docents, a tota aquesta comunitat educativa que s'ha aixecat per dir que ja n'hi ha prou i que per aquesta línia no es pot seguir.
Tani, Carme, si cal. Si vols.
Des d'Iniciativa també votarem a favor, tal com ha dit el Francesc, ja en una altra moció ho vam parlar, que és una manera de buscar problemes on no s'han hagut. No he estat a Mallorca, però suposo que és el mateix sistema que a Catalunya, similar, i per tant és buscar conflicte on no n'hi ha. I forçar també els docents, que són un col·lectiu suficientment, diguem-ne, tocat per les diferents retallades de tots els sistemes, i a més les imposen una forma de treballar que no és la adient per al sistema públic, és rebaixar el nivell públic d'educació. Per tant, votarem a favor d'aquesta moció.
Josep, volies fer un comentari?
No, per una mica per adherir-me a el que deia en Gerard, otra vegada posar en marxa el tema de lo que són aquestes caixes de resistència a través del sindicat de Comissions Obreres també s'ha posat en marxa i hi ha diversos comitès d'empresa aquell mateix de la Lliure de que faran també aportacions personals i aportacions de la seva compte. Aquesta caixa d'assistència que sembla que ja es torna altra vegada als anys, no? Quan es posava en marxa l'última caixa d'assistència que va pujar aquest país va ser quan la vaga de Roca a l'any 87, una de les més fortes, aquesta caixa. Bueno, amb aquesta, vull dir, estem ja d'acord i hi ha comitès d'empresa d'allà del poble que estem disposats i estem fent ja gestions a través de sindicats per enviar calés.
Bé, el nostre grup, el Partit Socialista, votarem a favor també de la moció i ens hem de donar compte de que la lluita que s'està produint a tot el món educatiu de les Illes fa que almenys els hi faci una mica de pupa en el govern de les Illes, no? Perquè ahir deien que aquests expedients disciplinaris de moment s'havien congelat, però no volen, no, volen en aquest cas congelar-se per intentar que afluixi el moviment i la vaga que està convocada, que s'està efectuant, però ben segur que l'objectiu clar és no? Doncs, dividir i anar en contra del català. Fixem-nos en el francès, deia l'estat espanyol, jo diria el govern del PP, perquè coincideix govern del PP a Madrid i coincideix el govern del PP en aquests llocs. No hi havia hagut problema mai a Aragó, ni a València, ni a Illes Balears per al tema del català. Hi havia hagut governs, en aquest cas, en més d'un lloc socialistes. El PP ho té molt clar, que això segurament li reporta vots, la divisió els hi va bé i el que van és a totes. I això sap molt greu, però és està orquestat, no? des del govern del PP als diferents llocs que en aquest moment estan governant. I en aquest cas, per desgràcia, no? La gent els vota i ells van a toc de pitu intentant dividir més i crear malestar, no? I atentar contra un ús i un costum i una llengua que era pròpia de tots aquests territoris. Per tant, el nostre vot també serà favorable. Sembla bé, doncs queda recollit el vot de tothom, s'aprova per unanimitat. Passaríem a la segona moció.
Sí. La segona moció és una moció que hem presentat de rebuig a una llei espanyola, un altre atac de l'estat espanyol. És la llei de reforma de les administracions locals. Aquesta llei, així ha dit ràpid, el que fa és liquidar les eines democràtiques municipals, centralitza el poder que ara és dels pobles, el centralitza en diputacions i ens treu les competències, per exemple, si en un municipi com Sant Salvador ens treuria les competències dels serveis socials, ens treuria la gestió de la recollida d'escombraries, bàsicament deixa ajuntaments de fireta, alhora, i això allunya els centres de decisió, els allunya de la ciutadania i va totalment en contra del que portant molts anys sentint, no? Sobre els anys, la primera desena d'aquest segle, no? de que feia falta acostar la política a la ciutadania, que feia falta tot això, tot aquest concepte, doncs el trenca totalment i el parteix de dalt a baix. El sí que és cert, abans m'ho comentava tant en Joan com en Francesc, que al març es va aprovar també una moció que parlava d'aquesta llei i que hem cregut oportú presentar aquesta, perquè en aquella moció es veia com a solució factible que sortís una llei catalana i que més ja hem vist aquesta llei catalana i creiem que no combat del tot prou aquesta reforma espanyola i per això la presentem, per rebutjar els passos que ja han anat fent, que han anat aprovant i tirant-la endavant, doncs rebutjar-la frontalment i demanar que no s'apliqui.
Sí, Francesc?
Bé, nosaltres hi votarem a favor. Entenem que l'eix central és el mateix que vàrem votar fa uns mesos amb la moció que vàrem consensuar tots els grups. Inicialment va ser una moció que vàrem presentar al nostre grup, però que vam acabar buscant un consens a partir d'una moció aprovada a la Diputació, on els diferents partits es havien posat d'acord. Per tant, ens va semblar bé utilitzar aquell text. Però bé, en qualsevol cas hi vam estar a favor. Llavors entenem que l'Estat el que està fent és laminant l'autonomia que tenim nosaltres de legislar sobre aquest tema i per tant al final la llei que es pugui fer aquí serà la llei que haurem fet nosaltres amb la relació de forces que hi hagin al Parlament i que permeti persones que hi estaran més a favor que altres, però des del punt de vista democràtic i de compliment del que li correspon a cada autonomia, en aquest cas el que ens correspon a nosaltres com a país, ens ho estan laminant, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, per aquest element hi estem en contra i a més pel seu contingut. Per tant, són dos elements importants, no? Perquè es carreguen la nostra autonomia i per després el contingut que és llarg i extens, com comentàvem abans, que afecta a tots els àmbits de la gestió local. Per tant, aquí podríem estar segurament hores i hores parlant de cada un dels aspectes que lamina i que ens afecta de manera directa. Per tant, nosaltres hi votarem a favor.
Sí, Carme.
Bé, des d'Iniciativa vam votar a favor l'altre i ara també. El que passa és que fas una moció per a rebutjar un projecte de llei i ara fem la moció per rebutjar la llei. És fantàstic això, o sigui, per moltes mocions que fem, això va endavant. El problema d'aquesta llei realment és que la intenció és fer, des del nostre punt de vista, volen fer ajuntaments autosuficients econòmicament. Per tant, el risc que assumeix políticament un ajuntament de posar uns diners per als serveis que es consideren necessaris no es podrà fer perquè estarà limitat per aquesta suficiència econòmica, no? Aquesta limitació també segurament afectarà llocs de treball. Des del punt de vista dels sindicats, és molt preocupant aquesta llei com se desenvoluparà als municipis i com afectarà els llocs de treball de serveis que canviaran de situació de l'Ajuntament a les Diputacions, que s'agruparan i que es reduiran. Tot això està per veure com vindrà, però és una pincellada més del sistema del govern del PP, de la forma d'actuar que té i d'imposar unes sistemàtiques que redueixen la possibilitat dels ciutadans d'intervenir a la política. Això per nosaltres és un dels punts més greus d'aquesta llei que s'ha aprovat. La incidència que podrà tindre en llocs de treball de serveis municipals fins ara. Votarem a favor.
El nostre grup també votarà a favor, en línia amb l'anterior moció que també ja dèiem. Ja deia la moció els perills que hi havia, no? Que aquesta llei, doncs molts dels serveis, com s'ha comentat, passaven a prestar-los a la Diputació i en el cas de la Diputació venia a estar, no?, intervinguda d'alguna manera o depenent dels Ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques. O sigui, és una manera de laminar els serveis de proximitat al ciutadà, de que cada ajuntament decideixi, no?, les necessitats i vulgui fer incidència en segons quines coses, com abans parlàvem d'habitatge, etc., doncs hi havia coses de serveis socials, etc., etc., que no dependrien gens de l'Ajuntament, amb el que representaria de menys servei de cara a la població, de cara al ciutadà directe. També hem de tenir en compte que haurem d'estar amatents a la llei que està redactant la Generalitat de Catalunya, perquè realment d'una vegada per totes la nova llei, en aquest cas a nivell del nostre país, doncs hi hagi un marc de finançament que sigui just i el necessari perquè les administracions locals continuem prestant serveis de, no?, de polítiques locals que són interessants, com es comentava abans, a nivell d'educació, etc., etc., que normalment hem de suplir dèficits d'altres administracions. Per tant, el nostre vot serà favorable. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem a la tercera moció. S'entén que com votem ja votem l'urgència i votem. Són dues... Sí, això mateix, que quedi clar.
Sí. La tercera de les mocions té, amb un dels... Bueno, és per acordar-ho amb el secretari. Amb un dels acords hi ha una moció de Convergència que hem acceptat, no sé si et consta, per deixar-ho clar i després no hi hagi en el primer acord.
Quedaria modificada la vostra proposta amb aquest text. Estaríem d'acord tothom.
Sí, estàvem d'acord ja amb l'enunciat inicial, doncs també amb l'esmena.
Val, sí. A nivell tècnic està clar. Començo. Aquesta és una moció que busca... Salut. Que busca indagar una mica amb solucions a l'actual crisi econòmica que tenim, que hi ha molta gent que ho està passant molt malament, i hi ha una proposta que hi ha una gent que està fent una ILP, recollint firmes perquè es pugui debatre a les institucions, sobre la creació d'una renda bàsica ciutadana. És un concepte nou a Catalunya i a l'estat espanyol, però és un concepte que s'utilitza en societats com a Noruega, per exemple, on sí que existeix aquesta renda bàsica. Bàsicament és una renda, no? Doncs que tothom que no té cap ingrés, que no pot arribar a final de mes, pues tingui un petit subsidi, una petita ajuda per poder sobreviure en aquest món. Passaré a llegir el... Sí? Maria, estàs bé? Vaig llegint, eh? Sí, està tothom bé a la sala? El primer acord és impulsar un debat sobre la renda bàsica de ciutadania individual, universal i incondicional com a eina per combatre la pobresa i l'exclusió social a la nostra vila. Aquest debat seria entre els grups polítics, els diferents agents socials que treballen en aquesta línia i també obert a entitats i associacions del municipi que s'hi vulguin involucrar. El segon acord és fer un estudi acurat de l'àrea comunitat de l'Ajuntament, des de l'àrea comunitat de l'Ajuntament de Sant Celoni, de la situació real de pobresa a la nostra vila i la possibilitat de començar a implementar un sistema de renda bàsica pels casos més urgents. Aquest és un estudi que fa temps que demanem, ja l'havíem demanat a la legislatura anterior, demanem que per un cop a la vida es vagi un pas per endavant de les problemàtiques socials, que no sempre... Ara com es funciona normalment és, hi ha un problema, doncs fiquem un pedaç per solucionar aquest problema. Pensem que amb la despesa que actualment és de la de serveis socials i la importància que té en la societat actual, doncs és de capdalt importància doncs, avançar-nos i ficar algú que pensi què passarà, què pot passar i cap on hem d'anar en aquest sentit. Tercer punt dels acords és demanar a l'àrea d'Economia i de Serveis Socials de l'Ajuntament que estudiï les experiències que estan impulsant en aquesta línia la Junta General de Guipúscoa amb la ILP de la Renda Bàsica Extremadura o l'aplicació de la Renda Bàsica al municipi canari de la Orotava. El quart és destinar els recursos econòmics necessaris a l'àrea comunitat perquè pugui treballar en aquesta línia. I el cinquè, que l'article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida ciutadana que els garanteixi una vida digna. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada així. Així doncs, des de l'Ajuntament de Sant Celoni es dona ple suport a la comissió promotora que ha decidit impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la renda mínima ciutadana.
Un petit incís. Hi ha una petita diferència entre el que has llegit i això? És el que...
Disculpeu-me.
Endavant, Francesc.
Bé, el nostre grup votarà a favor i vàrem suggerir fer un petit retoc en el primer acord, que si de cas especifico, en un dels moments diu promoure la seva implantació. A nosaltres ens sembla que primer cal tenir el treball i l'estudi ben fet abans d'implantar-ho, no? Perquè seria, en fi, cal veure la viabilitat econòmica, tècnica, en fi, té força complexitat i per tant ens semblava de matisar-ho d'alguna manera. I després es feia referència a que hi hagués un debat entre els grups polítics i els diferents agents socials que treballen en aquesta línia i per tant ens semblava que els agents socials que estiguin treballant en aquesta línia, jo crec que serà molt important qui siguin perquè probablement tindran més coneixement i podran contribuir d'una manera clara, però segurament seria bo ampliar-ho a la resta d'agents socials, entitats, a col·lectius que hi volguessin participar perquè fos precisament més plural i més interessant. Jo, de tota manera, del que s'ha comentat, jo sí que voldria fer referència a que en el nostre país, que no és pas el lloc on es fan les coses més ben fetes, i a vegades ens referenciem als països nòrdics, perquè són els que tenen un estat del benestar desenvolupat des de fa més anys i tenen garantit alguns d'aquests aspectes, no exactament el que és la renda de ciutadania, sinó el que seria equivalent a una renda mínima d'inserció, però de manera més generalitzada, però que té més similitud a el que seria la PIRMI, que no pas a la renda que esteu proposant, o les dues rendes, perquè aquí crec que hi ha dos conceptes diferents, no? I que és important una mica reflectir-los perquè en realitat signifiquen coses molt, molt diferents. Però de tota manera, tot i que en aquests països doncs, ens van pel davant amb algunes amb forces coses, també és cert i crec que s'ha de reconèixer en el nostre país, en aquests moments la situació de la crisi econòmica fa que moltes més famílies estiguin passant per grans dificultats, però tenim una llei de serveis socials que va ser de les primeres que es va aprovar a Espanya i en la que garanteix tota una sèrie d'ajudes que algunes de vegades sí que són per tapar una urgència o una situació determinada, però moltes altres estan estructurades, estan pensades, s'han anat modificant i adaptant per donar resposta a situacions, entre cometes, cròniques, de pobresa i de dificultats. És ben cert que en aquests moments de crisi, en què el nombre de famílies i de persones que estan en el nivell de pobresa o prop d'arribar-hi, per tant, amb el risc d'exclusió que això significa, i davant de les dificultats que l'Estat ens posa a Catalunya al disminuir els recursos, sobretot per destinar a serveis socials, fa que segurament no es pugui arribar a totes les necessitats que hi han. Però jo crec que cal reconèixer que s'han fet, es fan esforços per intentar donar-hi solucions. Una dada recent d'un treball elaborat en aquests dos últims anys en relació a la lluita contra la pobresa, s'han destinat més de 430 milions a programes concrets de lluita contra la pobresa o l'any passat 5 milions en l'elaboració d'estudis que ens permetés conèixer millor la situació problemàtica i buscar possibles solucions. Per tant, crec que hi ha feina feta, a vegades sembla que donem a entendre que no hi ha hagut cap tasca prèvia i jo crec que no és cert, però cal fer moltes coses i cal escoltar amb interès les coses noves que es puguin plantejar. El tema de la renda bàsica de ciutadania, si jo no tinc mal entès pel que he pogut veure, fa referència que tot ciutadà, sigui home, dona, nen, nena, independentment de l'edat, tingui dret a percebre una quantia econòmica determinada, que això és discutible, al llarg de tota la seva vida. Les persones que, a més, obtinguin altres ingressos, suposo que a través dels impostos, doncs això ho retornen, es produeix un retorn i, per tant, les persones amb situació econòmica inferior tindrien aquests recursos i no se'ls reclama, entre cometes, que segueixin cap programa, com seria el cas de la PIRMI, sinó que simplement és un dret que tenen com a ciutadans. En fi, això requereix un estudi ben fet i veure realment la viabilitat de que això pugui tirar endavant, que de ben segur que té elements positius, però també en té de contraposats i, per tant, jo crec que el debat és interessant. No? Una altra cosa és la ILP que s'ha presentat al Parlament, que ha estat ja acceptada per la mesa del Parlament, que de tota manera té incorporat un estudi econòmic del que podria representar, que en aquest cas sí que és una renda, per aquelles persones o famílies, aquí ja no es parla solament de persones, sinó també de famílies, amb una situació econòmica precària per manca d'ingressos, per tema de l'atur principalment, que és l'element principal. El cost econòmic aproximat, que sembla que en aquests moments es posa sobre la taula, estem parlant de 3.500 milions d'euros addicionals, no? En fi, s'ha de veure la viabilitat, no? Jo crec que solventar i buscar les solucions a les persones que estan malament és una responsabilitat que tenim tots plegats i per aquest motiu doncs, nosaltres hi votarem a favor i entre tots hem de buscar quins són els mecanismes que ho fan possible.
Nosaltres votarem a favor també i de fet l'estudi serà important, com es comentava, l'estudi aquest de la pobresa que sembla ser que anys enrere s'havia demanat, doncs fer-lo, no? I poder això d'alguna manera estudiar diferents possibilitats. També entenem que la iniciativa legislativa popular es porta al Parlament perquè s'entén que hauria de ser una prestació autonòmica, no? De país, no? cas que siguem independents de Catalunya, més que no local, no? Perquè amb la insuficiència financera dels ens locals difícilment es podria fer front, no? A part de detallar amb quin sistema. Hem de tenir en compte que tenim uns quants milions d'aturats que no cobren cap subsidi de desocupació ja. Tenim molta gent que el tema d'ajuda familiar també se'ls ha retallat. Abans era, el cobraves bastant temps, ara un any, després se'ls hi anul·la. Tenim menys prestacions de PIRMI també. Tot això sí que és un cas angoixant per moltes famílies i com a Ajuntament el que fem, i sempre s'ha intentat fer, és ajudar els casos més urgents, les necessitats, alimentació, serveis, en algun cas lloguer. Abans, com parlàvem dels 5 habitatges, d'això es tracta, doncs intentem fer, donar suport, no, a aquestes famílies, i em sembla que no podem arribar a tot arreu, però difícilment podrem arribar com a Ajuntament, dic jo, després hi haurà l'estudi i la... difícilment com a Ajuntament es podria establir algun tipus de prestació fixa a les persones que ho necessiten a nivell econòmic. Però bé, jo crec que s'ha d'estudiar, s'ha de veure, i també tant de bo les finances municipals anessin d'una altra manera, que els serveis impropis se'ns compensessin, que segur que després es podia gairebé d'alguna manera garantir, entre cometes, el poder fer front a més necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni. Però jo crec que el nostre vot és favorable perquè s'inicia aquest estudi de pobresa i comencem a treballar. Hi hagi debat i participació de les entitats i de les, en aquest cas, agents socials que ja treballen en aquesta línia que comentàveu. Per nosaltres, endavant. Carme?
Des d'Iniciativa votarem a favor de la moció. De fet, Iniciativa està recollint firmes per a la ILP en tres pobles del Vallès i dona suport a aquesta moció. T'has deixat els pensionistes i els jubilats dintre de la gent que potser li farà falta. Amb la nova reforma de pensions segurament n'hi haurà més. I per mi, de tot això, el que significa la renda garantida ho posa aquí, que garanteixi una vida digna. O sigui, el que tenim que intentar dintre de la nostra societat és que tothom tingui dret a una vida digna, que no és anem rebaixant les situacions socials i ens anem fent cadascú en un trosset de la teva part i el teu raconet i t'oblides de la resta de la gent que està allí i que ho està passant malament. Aquí tenen que arribar les institucions i si és des del municipi, doncs benvingut i es té que revisar. Un altre punt de la moció important que penso que ja una altra vegada ho vam parlar i ho vaig jo en concret demanar és establir realment la situació de pobresa a Sant Celoni. Fer un estudi, es va parlar de quants desnonaments n'hi havia, que es tenia que investigar una mica d'estatus, de números, d'on som, com està el poble, perquè clar, parlant en general, tu veus molts casos, veus notícies, però dades d'aquí de Sant Celoni tindrà una mica d'estudi concret de la situació. Això ho parlàvem amb el tema dels pisos. Van dir 5 pisos i no saps si fan falta 20 o 5 o 20.000. O sigui, tindrà una mica d'idea en què situació està la població de Sant Celoni. Nosaltres votarem que sí, òbviament.
Sí. Un moment.
Sí, no, jo més que res dir doncs, que per part de l'àrea de comunitat doncs, encararem aquesta proposta i treballarem i que d'alguna manera crec que és molt important el debat perquè d'alguna manera també és un moment adient per posar també sobre la taula tot el tema d'ajuts socials i cap on hem d'anar una mica, no?
Bueno, des del CUP agrair el suport en aquesta moció, sobretot a part del suport de la ILP, el fet de posicionar-vos a favor de fer aquest estudi. I ja que estem parlant de l'estudi, us volia preguntar si teniu previst en quant temps el podríeu tenir o si us podeu comprometre a un termini. No dic que sigui un termini molt curt, però si teniu alguna idea de quan podeu tardar a tindre el fet.
Jo penso que una mica el primer que farem és parlar amb l'àrea, amb els tècnics i tot, fer una mica de timing del procés que engegarem. I per altra banda també el tema de l'estudi de la pobresa també potser és interessant parlar-ho amb alguna entitat doncs, que, com ara Creu Roja o alguna altra entitat que també està encarada en aquest sentit. Jo penso que, home, el primer, doncs, si cas us passarem el timing i veurem com va encarant-se tot el procés.
Comentava perquè vam estar a punt de ficar una data, per tindre-los una mica més collats, però vam dir no fiquem una data perquè no sabem ben bé quin treball pot comportar, per això us ho preguntava, a veure si...
Mira, jo...
Seria aventurat, no? Fixar una data i després... Em sembla que hem de, no? El que s'ha és de fer, no? I fer-ho bé i que tothom estiguem d'acord amb l'enfocament d'aquest estudi, no? I veure si es pot fer internament des de nosaltres o s'ha d'encarregar i després tenir el suport dels tècnics que el vetllin. Endavant, doncs. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. No s'ha avisat de cap més moció, per tant, quedaria tancat el tema de mocions. Passaríem al control de l'equip de govern municipal. I el punt 11 és informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Ciutat Ciutadana en els mesos de juliol i agost del 2013. Això està a la vostra disposició, com sempre. I el 12 és donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia els mesos de juliol i agost, que són juliol tècnica d'educació per l'àrea de cultura i educació i tècnic docent pel centre de formació d'adults Baix Montseny. Això és tant juliol com agost. Per tant, passaríem al punt de pregs i preguntes. Abans de passar al punt de pregs i preguntes, quedava pendenta d'un dels anteriors plens que hi va haver unes preguntes per part de l'Òscar i del Francesc portem tots els iris que es va comentar els iris no? El temps de resposta dels iris de totes les queixes, reclamacions netes en l'Ajuntament de Sant Celoni i s'ha fet un buidat des de l'any 2010 fins al 2013, el que portem del 2013 s'us entrega, hi ha noms i tal, per tant s'ha d'entregar de manera formal, no? A nivell de secretaria, conforme s'ha de guardar la diligència perquè no surtin, no?, noms així. I el que sí que us podria dir és d'entrada que el 2010 el promig de dies de resposta era en 25 dies, el 2011 26, el 2012 23 i el 2013 23. Hem de tenir en compte que la resposta de moltes d'aquestes entrades que tenim en l'IRIS doncs ve donat perquè no és una resposta immediata, sinó que els tècnics ho han de mesurar, ho han d'anar a veure, etc, etc. Però el promig es manté o es millora respecte a anys anteriors. Creiem que és interessant, no?, tenir-ho com a documents i així ho lliurem. Hi havia, per això de l'Òscar Moles, hi havia un... Vas fer una referència a les torres i de l'historial, i no direm noms, no?, hi havia forces reclamacions del 2010, del 2011, etc. I es van, diu que s'han, no, la majoria eren relacionades amb manteniment i arranjament de la via pública. Algunes de les reclamacions han necessitat més temps que altres per la seva resolució. Hi ha reclamacions que constaten que encara no havien rebut resposta i s'adjunten, no, els expedients per poder-ho revisar. I també s'ha de dir que de vegades d'algun d'aquests llocs de les torres era reiterada la queixa per part especialment, sembla ser, d'una sola persona, un munt de reclamacions, es diu, d'un ciutadà, s'han respost totes tal vegada en un període més llarg que alguna vegada i recomanem la consulta d'aquests expedients, I, no sé, que era de la zona aquesta de les torres, el que es comentava.
Bueno, ara, al tenir la documentació que ens heu entregat, doncs la verificarem i li traslladarem a la persona que ens va fer aquesta consulta.
Sí, jo no dic que sigui la mateixa, dic que reiteradament...
Però esperem que sí. No?
I si no s'ha contestat, bueno, és que es contesta tots els iris. Si s'entra com a iris i s'entra d'una manera, no, normal, doncs es contesta totes les queixes, incidències i suggeriments, Ja està contestat. Una preca o pregunta?
Tres. Una ja us hem anunciat abans que us la faríem, és sobre els últims aconteixements, notícies, rumors sobre els fets de membres del cos de la policia local de Sant Celoni. Explicar a tothom que avui a les 7 de la tarda s'ha fet una reunió amb l'alcalde i el regidor Josep Capote, on ens han explicat els fets, el que pensaven i com ho veien ells, però fet que és de domini públic i que la gent parla pel carrer, creiem oportú demanar-vos que dongueu explicacions de la vostra versió i que expliqueu si teniu pensat prendre alguna mesura o com penseu encarar aquest assumpte. La...
No, si vols, contestem, no? Sí, em sembla. Doncs bé, com és costum en aquest Ajuntament, sempre que s'ha produït alguna problemàtica amb algun treballador o treballadors de l'Ajuntament, el que es fa és obrir un expedient d'informació reservada, no?, on es recullen si hi ha hagut denúncies, si hi ha hagut manifestacions, si s'han publicat coses, es recull tot. El que això s'ha fet, es va iniciar aquest expedient el dia 20 de setembre. S'ha de tenir en compte que abans s'ha comentat en els grups que es van fer diferents reunions. El 16 de setembre es va fer una reunió amb una denúncia que hi havia per part d'uns agents que va assistir el regidor, es va convocar una altra reunió pel dia 23 i entremig d'una reunió i l'altra és quan es va produir, no?, una translació en els mitjans aquests de comunicació o xarxes socials, no?, d'un seguit d'escrits. El que com a Ajuntament hem de fer i hem de ser seriosos i objectius és el que s'ha fet, que és iniciar aquest expedient d'informació. Això ha passat en els diferents ajuntaments o en els diferents governs quan hi ha hagut algun tipus d'afer com aquest. S'han demanat informes ja d'entrada, s'han demanat informes que ja estan en el mateix expedient. Es citarà persones per prestar declaració, tant els denunciants com els denunciats, com per aclarir si tot això és constitutiu o pot ser constitutiu d'alguna... en aquest cas d'alguna irregularitat, i s'obriran els expedients. Si això es veu que és constitutiu irregularitat, es nomenarà un instructor, que així s'ha fet ja alguna vegada en aquest Ajuntament, i l'instructor és el que proposarà en aquest cas la sanció i això s'ha fet, no? Que ja no fa masses mesos enrere es va produir alguna sanció de suspensió de sou i feina amb un treballador de l'Ajuntament de 6 mesos. En aquest cas jo vaig fer aquesta sanció perquè l'instructor així ho va proposar i em va semblar bé, i en aquest cas s'actuarà igualment. Poden passar moltes coses, però pot passar que hi hagi més d'un expedient obert o més d'una que hi pugui haver més d'una sanció, però això és aventurar el que no hem d'aventurar, sinó que això seguirà el seu procés i s'actuarà amb contundència si s'han produït actuacions que no s'han de produir en un ajuntament, com pot passar en una empresa, etc, etc. Aquest expedient està a secretaria i així estem, no?, seguint el que s'ha de fer d'una manera, no diré discreta, però d'una manera transparent a nivell d'avaluar tot el que ha passat, intentar esbrinar-ho tot i després actuar en conseqüència.
Jo potser una cosa només. El que diríem és demanar la màxima transparència en tot el procés. Una vegada que s'ha fet com mig públic una situació estranya dintre dels treballadors de l'Ajuntament, i per altra banda, en la notícia que es va publicar deia que s'havia comunicat a tots els grups polítics. Òbviament, los bulos es poden fer de moltes maneres i no té per què donar validesa a un article d'un diari, però potser sí fer una comunicació més propera en el temps. La reunió ha sigut avui i potser donar una explicació de què estava passant o què havia passat als grups polítics de l'Ajuntament. No trigar fins avui per parlar una mica de lo que estava passant, perquè realment no se sabia si era totalment fictici o hi havia reunions o no n'hi havia hagut res. És l'únic punt a comentar en aquest aspecte.
Sí, no. Sí, no puc contestar. Això va ser el dia d'avui. Jo vaig tenir un problema quirúrgic i no podia parlar. Quan he pogut fer-lo, així anava a aquestes dificultats, les primeres explicacions que es van donar va ser a representar el treballador del comitè d'empresa, a tots, a la part laboral. Això va ser el dimecres. El dilluns havia pendent aquella reunió que tenien que fer abans de que sortissi aquest article de la premsa, que ara resulta ser que no ha sigut ningú el que l'ha enviat, que són aquests papers que teniu vosaltres. Però bueno, a part d'això, el dia 23 vam fer que era l'altre dilluns aquesta reunió amb tots els comandaments i amb els dos sindicats. I el dia, aquest dimecres, vam fer una altra reunió amb el comitè d'empresa. I avui hem fet aquesta reunió amb els grups i sento que per culpa meva, per culpa de la meva salut, no l'he pogut fer-la abans amb els grups, però he procurat fer-la el màxim possible de ràpid i he fet amb tota la transparència, primer amb els comandaments de la policia, amb representants dels treballadors i amb els representants del poble. I avui hem parlat lliurement amb aquesta reunió el que pensem, el que tenim experiència amb el tema que hi ha aquí darrere i el que no, vull dir, però jo ara mateix en reafirmo per ser prou i precavit amb el que diu l'alcalde. Si hi ha aquí responsabilitats, pot ser un instructor que segur que serà independent i de fora que la limiti, si hi ha aquestes qüestions són certes i si hi ha altres més també.
Francesc? Sí.
Jo una miqueta perquè és cert que la notícia ha sortit a través dels mitjans de comunicació, és la informació que hem tingut. A mi personalment, que vaig rebre la convocatòria d'aquesta reunió, no m'ha estat possible assistir per un tema de feina. Era just 2 hores abans del ple i per tant es feia difícil i assistit a la Dolors, que en fi, una estoneta abans de començar el ple doncs, m'ha explicat una mica com havia anat la reunió, però jo comparteixo que és bo que un tema que ha sortit a nivell de mitjans de comunicació com a mínim es pugui aclarir alguns dels aspectes que han sortit, sobretot davant del dubte de la seva veracitat. No? En primer lloc, és a dir, m'agradaria que confirméssiu si realment s'ha presentat una denúncia per escrit, és a dir, si hi ha un document, si s'ha presentat a l'Ajuntament o a on s'ha presentat, és a dir, ha estat una cosa verbal, si m'agradaria saber exactament això com ha anat, qui ho ha presentat, no cal els noms i els cognoms, però en fi, quantes persones, i després quina és la persona que en aquests moments no és l'instructor, perquè entenc que encara no hi ha un expedient com a tal d'instrucció, però sí qui coordina, quina és la persona que pivota una miqueta tot aquest tema.
Sí, Josep, sí.
Com una part, el que van fer aquesta primera denúncia que ho teniu per escrit de la paraula al jefe és el sindicat de funcionaris de la policia, que té aquí un representant, és el que és el sindicat. Li van traslladar això al jefe el dia 4 de setembre, que ells deien que havia gent, i van dir números de guàrdies que no consumien alcohol. A mi el jefe m'ho va dir i li vaig dir convoquem reunió quan passi la festa major i quan passi l'11 de setembre, que hi ha el pont, que era el dia 16. Van fer aquesta reunió al safareig, que està allà, i jo, com venia també un de sindicat i era un tema prou seriós, doncs vaig dir, escolta, que vingui també el director de recursos humans, el tec de recursos humans a l'ISAC, estava jo mateix i el cap de la policia, i estaven els dos que estem aquí, els dos anunciants que són d'aquest sindicat, i el cap d'ells, diguem, 3. Vam arribar a uns acords i vam dir, escolta'm, això, si és que és cert, vosaltres feu aquesta denúncia i el pròxim dilluns, perquè a mi em tenen que operar, fem una reunió amb els comandaments i amb l'altra part del sindicat, que hi està també la part de la UGT, que digui a la seva, i vosaltres feu el que vulgueu. I entre mitges, mentre estaven operant, després pues, va sortir això. Teniu també altre paper amb el qual diu aquest mateix sindicat de que el tens tu aquí i també el té la CUP i el té també Iniciativa, que ells no han fet res a la premsa, que l'Ajuntament ni jo mateix hem intentat amagar res, però la realitat és que en aquella reunió havien 3 tècnics de l'Ajuntament, jo i havien 3 d'ells, i aquestes filtracions tan lo interessadament amb temes que eren així trossos agafats d'aquesta reunió està clarament l'ho filtrat per algú, si no són ells, que després ho van comentar. I això, clar, ara embolica que fa fort. Per això nosaltres hem dit, anem a obrir aquest abans de que ells no presentin res, quan això surt també a la premsa, ja en Joan, que jo estava compareixent, va dir ràpidament, anem a obrir aquest expedient. Però és que ara anem a obrir aquest expedient amb aquest fet i si hi ha altres fets, m'entens? Perquè ara, si primer l'ho heu de demostrar que això és cert, perquè això és una cosa ja molt greu. Si tu tens unes persones imputades, primer que després es defensin. Però si ara això es demostra que no és més que una pugna entre dos sindicats que hi ha a la policia local, jo espero que no. Perquè si és així, pues, bueno, ja tindrem que luego parlar més seriosament, perquè luego no pot ser és que en un diari surti que dos agents d'aquest sindicat diuen que no hi ha transparència, que ara tindrem a pagar, i ara facin una carta dient que ells no saben res i que no, que aquí ningú ha intentat amagar res i s'ha fet dues reunions. Clar, aquí estem desconcertats tots, vull dir, què hi ha aquí darrere? Avui hem parlat el que jo penso personalment. Jo l'he dit a la Dolors, perquè ella també ha estat 4 anys allà dintre, i ella sap igual que jo, també l'he dit a la gent de la CUP, el que jo penso personalment. Jo no he pogut dir-ho per la ràdio, ni ara mateix, però la gent que ha tingut responsabilitats de governs a la policia, sabem que la policia és un puesto sensible, té que haver tota la transparència, però aquesta ciutat ciutadana, aquest model policial, vull dir, estigui CiU, estigui la CUP, estigui nosaltres, sempre hi serà. I si no fem aquella neteja definitiva, si és que cal fer-la, vull dir, no la trobarem tots aquí, tots. I és un tema de, mentre quan hem començat a intentar canviar aquest model policial i dir que volem aquell model de proximitat, quan hem intentat dir, escolta'm, ja estan els Mossos per fer els temes de seguretat, farem aquest tema al mínim, farem més protecció escolar i l'anem a ampliar també a la majoria. Hi ha una certa resistència d'alguna gent que encara m'estan demanant armilles i pistoles noves. I estem dient, escolta'm, això, i no sé què passa, que en aquest temps pues, ha vingut un pues, patapim patapam i surt a la premsa mitges veritats que després te diuen que no, que jo sí, que jo no. Bueno, anem a obrir aquest expedient a veure si això que ells diuen també és veritat, però suposo que els altres guàrdies i altres sindicat també tindran que dir la seva. Jo espero que no sigui un serial que surti a 2x3 pel de comunicació, però sí que espero i jo també em comprometo de que sigui algo que el que són els representants polítics de tots els grups estiguem assabentats, però sense aquesta necessitat de fer que el que diuen pel poble, que quan tu fas aquesta generalització, quan tu dius que a tothom és igual, això és ser, a part, és algo que dir que a mi m'han dit de Roma, amb la festa de la cervesa que la patrocinava la policia local de Sant Celoni. A mi això està mal, perquè dius, és la policia local de tots, de Convergència, de la CUP, d'Iniciativa i ara mateix de nosaltres. I això no és. Si hi ha 3 casos, si hi ha 4, o si hi ha més casos, anem a depurar-lo. Però això que surt i luego embolica que el vagó fa fort, em sembla que no fa cap mena de benefici a cap grup municipal, a cap ni a ningú. Perquè aquesta policia local és la que es trobarà el pròxim alcalde, sigui el que sigui. Per això és molt important. Ara, ja que ha passat això i ja hem volgut anar per aquí, anem amb total i transparència amb el grup polític, amb un instructor que vingui, si cal, qual ho digui el secretari, imparcial, que ja ho demanarem de la Generalitat, i anem a buscar tota la responsabilitat, la que s'ha denunciat i si hi ha més. I aquest és el camí correcte. I ara, en total, vull dir, ja que s'ha fet això, que quan són coses reservades per acudir una llei, quan afecta a les persones, si alguna persona té algun problema allà d'alcohol, al conveni de l'Ajuntament i a molts convenis, no pots dir que això és sancionable, perquè abans dius que escolta, té que anar a curar-se. Hi ha un protocol, saps? Perquè són la gent que pren drogues o la gent que té això, hi ha un protocol que no està firmat pel que són aquests sindicats i això no es fa públic. No, com tampoc se fa públic si quan tu fa 4 anys el grup de CiU va també fer altre pedint informatiu que jo també era conscient que estava, jo no vaig dir res perquè escolta'm, si jo ara mateix ho pregunto per aquí pues, sembla, no, la gent fa tot aquell rebombori i semblava que tots estaven implicats en aquells fets que després no temes tan o delicats que jo, encara que no sempre entenc que siguin, com diu el secretari, temes o reservat quan afecta les persones, perquè si no, clar, jo aquí i estem aquí, i estem tots una mica sorpresos, perquè a mi quan després dius què passa aquí entre una reunió i l'altra i tu tens aquesta documentació i em passa això i diuen que ells no han dit res a la premsa ni d'això, doncs bueno, has de quedar a la cara de tonto, perquè si estem 4 i 4 8, a veure, jo no diré res perquè vaig en contra meva primer, no tinc que amagar res, i si aquells 4 diuen que no, doncs a veure, Déu ja no ha vingut a dir-lo això, si no han sigut ells, ha sigut algú del seu entorn, que és el que pensem tots, perquè és que si no, jo no, aquí no tenim res, si hi ha aquest problema i són els seus companys, fer-lo, dir-lo, se fa en aquestes reunions i no hauria sobre l'expedient reservat a dintre. Diu, escolta'm, que hi ha aquesta persona, però fer-lo públic, quin és aquest interès que surti per la premsa i que publiqui tota la policia local? És fer mal. A part d'aquí, doncs, jo tinc la meva opinió, però jo no puc dir-la aquí. Però tu, segur que amb els 4 anys i l'Euros, sabeu de què parlo i de quines persones parlo.
Bé, sí, Gerard.
Sí, bueno, que des de la CUP us volem demanar tres coses. Una és, com ja ha comentat també en Francesc, que és la transparència contra els rumors, si són rumors i no són coses verídiques. L'única eina que hi ha prioritària és la transparència. Us instem a utilitzar-la. També des de la CUP us demanem tolerància zero. No perquè els agents, jo no els conec personalment, ni sé quina cara tenen, no perquè ens caiguin millor o pitjor, sinó perquè els agents de policia són la cara d'aquest ajuntament. L'ajuntament té molts treballadors, però molts treballen tancats o en recintes amb edificis. En canvi, molts agents de la policia local són la cara d'aquest ajuntament i un desprestigi i aquests rumors el que fan és desprestigiar no només la imatge de la policia local, sinó també la imatge de tot l'Ajuntament. I com a tercera cosa que us demanem seria no esperar denúncies per actuar, sinó actuar d'ofici si s'insinuen o sembla ser que hi puguin haver coses que no funcionen bé, investigar-les i mirar què hi ha perquè no arribin les coses on no han d'arribar. Si es pot parar abans perquè hi ha indicis, no esperar que passin aquestes coses, sinó intentar evitar-les i ser actius.
No, digue, Josep, si no n'hi ha...
Però clar, que abans hem dit a la reunió de fer una comissió de seguiment d'aquest tema per fer tot el que és la transparència. Jo estic d'acord amb el que deia, que estem als 4 partits, que ja la pateix l'Ajuntament per a veure com evoluciona aquest tema. I aquest és l'oferiment, vull dir, per fer-lo a tota la transparència i que tots estem assabentats, perquè al final és la cara del poble i és la policia local que tenim i arriba a totes les conseqüències, caigui qui no caigui. I com diu en Gerard, si hi ha altres responsabilitats sobre altres temes, que surtin tots ja d'una vegada, tots. I si ha sortit una persona que no sé què i l'altra, escolta, tots, i tots els temes ja.
Bé, em sembla que compartim diverses de les coses que s'han dit, no? Es deia aclarir dubtes, l'expedient és el que ha d'aclarir els dubtes, transparència total, però informació reservada, està claríssim, perquè, com s'ha comentat, la policia, els funcionaris, és la imatge de l'Ajuntament i la policia encara més, perquè a més va d'uniforme i la gent de seguida reconeix que és un agent de l'autoritat, una policia local. S'ha comentat transparència i jo hi afegeixo i contundència. Fa mig any o un any, quan hi va haver un afer, doncs vam ser contundents amb el tema de la sanció que va proposar l'instructor i no vam rebaixar-la, sinó que la vam portar a terme. I vaja, s'han de depurar responsabilitats, si n'hi ha, com deia en Josep, de coses, no?, que potser t'arriben ara i no havien arribat abans, no?, i tots ens hi trobem, que poden arribar. Poden ser falsos rumors, i més quan són rumors de vegades que es pengen a les xarxes socials, que les xarxes tenen l'avantatge de que no, la immediatesa de la notícia, però el tema de falsos rumors i anonimat, això de vegades és per no, anar fent safreig d'una cosa delicada, però que podeu estar segurs, i així els fets ho demostren, no?, que serem contundents si es demostren els fets, no? I també hi ha d'haver la presumpció d'innocència, que això també tothom n'hem de ser conscients, però sempre això de seguida s'interpreta que és veritat això, que és veritat allò, doncs ho esbrinarem. I així no? I hem començat a posar-nos a treballar no? En aquest cas, no? D'aquí pocs dies es començaran el tema de declaracions i es anirà tinguent, no?, més informació o més detall i es podran fer unes conclusions per després ja passar-ho a un grau superior que seria nomenar instructor i avançar. Per tant, us tindrem informats. En Josep feia la proposta de nomenar una comissió de seguiment, que també, no?, ja ho comentem i ho diem, aviam qui en formaria part, i que puguem, no?, doncs, depurar responsabilitats si n'hi ha. I endavant. Jo crec que hem de pensar en la policia, això més com un cos que passarem uns, passarem els altres, però que és un cos no, molt important en el funcionament d'un ajuntament. Sí, Francesc? Vull dir.
Una mica per acabar el tema, o almenys per fer una puntualització, s'ha comentat, i ho comentava el Gerard, que la policia ve a representar, no?, un tema no solament de seguretat, no?, sinó també de convivència, és a dir, la seva tasca i la seva funció a vegades la visualitzem exclusivament amb el tema d'una multa o una cosa punitiva, però fan una tasca molt important en molts altres aspectes organitzatius i de funcionament del municipi, i per tant crec que el que ha passat posa de manifest que hi ha un problema que, pel que ara es comentava, doncs segurament aquest és una petita part del problema, que sembla que hi ha un problema més important, perquè al final, més enllà de si alguna persona té alguna actitud o actua malament d'alguna manera, si acaba sent cert o no acaba sent cert, si no acaba sent cert, la preocupació es multiplica per 10. És a dir, que algú sigui capaç de fer una denúncia falsa d'una situació, és a dir, significa que estem bé amb la punta de l'iceberg, no?, d'un problema molt, molt més gran, no? I en aquí jo crec que l'alcalde, com a màxim responsable del cos de seguretat i de la policia, perquè és el màxim responsable, el regidor té una funció delegada i li correspon a alguns aspectes de gestió, però entenc que en aquí qui ha d'agafar la responsabilitat és l'alcalde, i la responsabilitat de la bona gestió i de que les coses funcionin depenen també d'això. En aquest cas, del màxim responsable, que és l'alcalde. Poden haver-hi problemes de funcionament intern, si els problemes s'enquisten i no s'aborden i no es resolen, passen llavors coses que no desitgem. Per tant, jo crec que en aquí, jo el que demanaria, a més d'aquesta comissió, i que millorarà el tema de la informació, però ja sabem que moltes vegades les comissions tampoc acaben resolent els temes, jo el que li demanaria a l'alcalde és que assumeixi la responsabilitat que li compet, i per tant que prengui certament les decisions, no solament de l'expedient disciplinari o no, que pugui haver-hi, sinó del rerefons que molt probablement he deduït pel que s'ha comentat pugui haver-hi en l'organització i el funcionament. I per tant, jo crec que aquí sí que és important, perquè al final la imatge de la policia ve determinat per la gestió, els principis bàsics que se li inculquen i la manera de funcionar. Per tant, jo crec que aquest és element transcendent, important, que se n'hauria de deduir d'aquest problema que s'ha plantejat, almenys és la visió o la manera en què nosaltres ho veiem.
Com s'ha comentat, una cosa és l'expedient i l'altra cosa és l'abast, no? Una cosa són les denúncies concretes i l'altra cosa és l'abast que tindrà l'expedient i les actuacions i que prendrem a terme. Ben segur que la responsabilitat és de l'Ajuntament i en primer lloc de l'alcalde, no?, que està al davant, i en aquest cas també igual. Abans ho comentava el regidor, hem volgut i volem, no?, avançar amb la realitat del que ha de ser una policia local, una policia de proximitat, una policia de, no?, de més que de seguretat, no?, de servei, i això és el que també ens temem o ens pensem que hi ha, doncs, algú que no ho assumeix, doncs actuarem en conseqüència, perquè tothom ha d'assumir aquest rol de policia propera de policia que solucioni problemes de policia, i amb el poc temps que funciona la policia de proximitat s'ha demostrat, tema d'iris de la policia es resolen el mateix dia, no? Es va al domicili, es fa la trucada, no és allò d'un paper que corre, que es triga, no?, per mig de 20 i pico de dies, sinó que es resolen el mateix dia. Doncs haurem de vèncer, si hi ha algú que hi posa pegues, haurem de vèncer aquestes, no?, aquestes dificultats i ser contundents amb l'actuació que s'hagi de prendre, i la prendré. Deia, fa uns mesos es va prendre en aquest cas una sanció, jo diria, exemplar i exemplaritzant en l'Ajuntament de Sant Soni, en aquest cas va afectar la policia, i ho continuarem fent així, i així ho tenim pensat. Endavant, passem a una altra pregunta.
Sí, la segona serà més curta, suposo.
Pues ràpid.
La segona pregunta va en relació a les aigües residuals de la Vall d'Òria. Bueno, que comentar que primer hi havia la proposta d'enviar aquestes aigües a la depuradora de Sant Celoni, després per l'acció de la corrida de la salvaguarda del Montseny i també l'insistència de la CUP i diferents canvis que hi van haver, doncs es va canviar d'opció, i sembla que l'opció que va agafar més força és la d'enviar les aigües a la depuradora de Riells. Em van preguntar en un pla, ens van dir que estaven a punt de fer l'informe però no havien de passar exactament les canonades, i volem preguntar com es troba, en quina situació es troba aquest projecte, si quin és el seu pla d'execució.
S'ha fet tot això, i s'ha enviat ja un esborrany de conveni a l'Ajuntament de Riells per tal de que, no, ells l'estan estudiant per tal de poder aprovar en un ple proper, esperem, amb el consentiment de l'Ajuntament de Riells, de fer un conveni ja i poder anar per tancar el tema del projecte i tirar endavant l'obra. L'hem enviat nosaltres, l'esborrany de conveni.
Hi ha alguna previsió de quan...?
No. Fa dies que estem insistint a l'Ajuntament de Riells, també, no, el tema de vegades de feina dels tècnics de revisió del conveni, doncs ho estem perseguint. El senyor secretari també ho sap, que, no? Que estem insistint que ens diguin si s'ha de fer algun canvi en el conveni o si veuen bé l'esborrany i puguem portar-ho en els respectius plens per signar-ho. Doncs estem a l'espera.
Us animem a seguir insistint, si cal, sí, sí, fer algun...
Tota ajuda serà bona. Tota ajuda serà bona. La tercera pregunta...
La tercera pregunta és sobre els pisos del Sareb, del carrer Maria Aurèlia Capmany. Fa sis mesos en aquest ple vam parlar de que la moció que passaven, hi havia el canvi aquell que passaven a ser de Sareb, i l'Ajuntament es va comprometre, em sembla que en el termini de sis mesos, dic de memòria això, em sembla que es va comprometre en el termini de sis mesos de si el Sareb no havia ocupat aquests pisos, doncs intentar recuperar-los, intentar fer que aquests pisos siguin utilitzats per la gent que el necessita, i era preguntar si aquests pisos ja hi ha gent que hi viu, si s'han pogut posar a disposició de la societat o si en segueixen uns quants de buits, com està el tema.
Sí, n'hi ha uns quants de buits. No sé si ha passat el mig any que dèieu, però mirarem a nivell, no, jurídic, què es pot fer. Això hi havia, si es va passar, no, el dret de vol i l'ocupació del terreny es va passar de, en aquest cas era de Caixa Catalunya, no, a Sareb. Passem, no, perquè es pugui esbrinar a nivell jurídic i tècnic de l'àrea de territori.
Si ens poguéssiu fer arribar un petit informe de la situació, número de pisos i situació,
sí, cap problema.
Què diu el Sareb al respecte? I...
Sí, sí, cap problema. Ens ho apuntem. Algun prec, pregunta? Endavant, Francesc.
Sí, voldria fer dues preguntes. Una d'elles seria... En fi, ens heu convocat en diverses ocasions a l'equip de govern, també amb la CUP ens havíem reunit per parlar del tema del porta a porta. Semblava que els estudis més o menys s'havien donat per acabats, almenys la informació que hi havia. No fa massa, em sembla que ens vau convocar amb una reunió també per parlar d'aquest tema, que es va desconvocar a última hora. En fi, no sé si realment heu arribat amb algun acord... Era una mica saber com està el tema del porta a porta, si està igual, si ha avançat d'alguna manera o...
La setmana passada, si no recordo malament, ens vam reunir amb els tècnics i estan acabant de fer un informe a nivell tècnic de com veuen ells la, no, la situació, els diferents models, etc., per tècnics, en aquest cas, de l'Ajuntament. No? I després, quan el tinguin fet, la idea és fer una reunió per plantejar, no?, també nosaltres què pensem com a govern del model i decidir, d'alguna manera, si compartim, no?, el triar un model, continuar amb el mateix, donar-nos a, no?, veure, veiem, què decidim entre tots, compartint o no compartint el posicionament de l'equip de govern, en aquest cas.
Aproximadament quan penseu...
Aquest mes d'octubre.
Sí. Molt bé.
Em anava a preguntar el mateix, és la primera data que ens dones avui.
Aquest mes d'octubre, perquè van dir que estaven treballant i que encara no el tenien tancat l'informe, i és un informe que, no, que els tècnics faran amb el seu parer.
Moltes gràcies per dir una data.
Per res.
Molt bé. És a dir, la setmana que ve.
Pensava, doncs, que la Carme volia... Poder que no sigui... El mes d'octubre és de l'1 al 31, no? Dimarts, es diu... Carme.
Jo tenia una altra pregunta, sí, ja he acabat d'això.
Ah, bueno, Francesc.
Sí?
Francesc estava... Bueno, no passa res.
Una altra pregunta referent a la C35. N'hi ha algun moviment per fer el carril intermig de desviació a la part del supermercat de l'Esclat i tota aquella zona? N'hi ha algun moviment o també són rumors? No ho sé.
A la C35, a l'Esclat, de fet?
Sí, a la part de la carretera que es va dir que es faria un carril intermig de incorporació i desal...
Val.
S'ha parlat a una reunió i potser també un ple ho hem demanat, i si n'hi ha moviment...
Sí, és la part més avall, de l'Esclat, és la part més que dona davant del Molí de les Planes, l'accés en el barri de les Torres, barri Illes Velles... El que s'estava acabant de redactar per part de la Generalitat era un projectet, diguem, no?, d'aquesta fase. Se'ns va presentar un esborrany i sé que els tècnics estaven acabant de mirar si hi havia alguna modificació de millora que aportàvem nosaltres, i estem en aquesta fase. Si voleu, d'aquí uns dies, en una reunió de territori, es pot explicar el que ha enviat la Generalitat i veure
en quina situació
compartim.
Està.
Sí. Sí.
Després, una altra pregunta que tenim és, quan surts de l'autopista n'hi ha una rotonda i està avallat i sembla ser que és una connexió a la part del Altrium, perquè està tancat.
Sí, que davant de Recissa, no? El que dèiem Recissa abans, no?
I per aquesta entrada es podia entrar al poble sense passar per la C35, en canvi està tallada i està avallada. Per quina raó?
No ho sé, això, en el temps que es va fer aquella rotonda, recordeu? Carreteres.
En fi, no sé, ja fa 2 anys que ho hauries de saber. Però bé, en qualsevol cas, si no ho saps,
no.
Jo donaré l'explicació del que jo recordo. Aquella és una parcel·la que va adquirir l'Ajuntament amb l'objectiu de que hi pogués anar la caserna de bombers, la nova caserna de bombers, que entenc que en aquest moment de crisi econòmica, doncs això està en fase d'estand-by. I perquè s'hi pogués ubicar, calia adequar el tema d'infraestructures, és a dir, que hi arribés l'aigua, que hi arribés la llum, el clavegueram, no? I es va aprofitar una sessió que va fer l'Ajuntament d'aquell terreny per les obres de la canonada de les aigües de Ter Llobregat, que allà hi tenien material, i és a dir, com a contrapartida que l'Ajuntament li cedia, ells es comprometien a passar les infraestructures, perquè tenien que fer obra per aquella zona, i a deixar el vial fet. Però clar, allò en realitat no havia sigut mai un vial. Pretenia ser el vial d'accés i de sortida per la caserna de bombers, no un vial d'entrada pel municipi, i entenc que quan va acabar aquesta obra allò es va tornar a deixar tancat com havia estat sempre.
El que passa és que
almenys és la informació que jo tinc d'aleshores, no sé si ha canviat alguna cosa des de llavors.
Llavors el prec seria mirar de fer l'estudi per poder entrar al municipi per aquest vial i descongestionar una mica l'entrada a la C35 per quan t'incorpores des de l'autopista i entres a aquell costat on ceda el pas una mica complicat, si n'hi ha una part de la circulació que entra per una altra banda, fer l'estudi aquest.
Això ho parlarem en carreteres, perquè també s'hauria de veure com està el... Teòricament està acabat, però s'ha de veure l'estat del ferm, no? I la seguretat que representaria que passés una bona part del trànsit per allà.
Entenem? Fem una mica l'estudi d'aprofitar aquesta infraestructura si està feta.
Sí, sí, sí. Sí, sí, en carreter, parlarem en carreteres.
Que està molt millor que molts carrers de Sant Celoni, suposo que si podria passar, és nou.
Per davant de Recissa, estem parlant.
No, dic que és el pas aquest és asfaltat nou, és com un carrer. I
sí, no, per la connexió després amb el davant de Recissa, no? Que allà vas cap a una pedrera, no? I l'accés després en el pont de la Sila que dèiem abans. No?
Comentar amb tots els temes aquests de mobilitat, que igual que hi ha uns diners afectats per habitatge que estan tancats en un banc i que costa fer-los servir, tot i que s'està començant, també hi ha uns diners que només poden fer servir per temes de mobilitat que es podrien fer servir per desencallar aquests temes,
sí, sí,
que són molt
necessaris. Es van fent servir, per temes de mobilitat i accessibilitat. Es van fent servir. Pregunta, Francesc, hi havia alguna altra pregunta?
I és un recordatori una pregunta anterior que vaig fer uns plens enrere per saber si hi ha hagut algun canvi. Farà dos plens aproximadament, crec, dos o tres plens. Li vaig preguntar a l'alcalde, revisant el seu programa electoral, doncs que el tema de la promoció econòmica hi havia un compromís per treballar determinats sectors que es considerava que podien donar una sortida laboral al municipi i que això, juntament amb desenvolupar nous sectors industrials, bé, forma part del programa electoral. En aquell dia que li vaig preguntar, doncs em va dir que no havia fet cap gestió al respecte, i li pregunto si en aquest període de temps ha fet alguna gestió o ja desestima del tot complir amb aquest compromís electoral que vostè va adquirir.
Sí, jo em sembla que segurament, no sé si vaig contestar amb precisió o no, el que teníem molt clar nosaltres que el nou desenvolupament industrial que especialment passava per la franja que va des de l'Àltrium fins a Pàmies, diguem-ne, era una zona que s'havia de desenvolupar i en allà es podia promocionar d'alguna manera, si és possible, tot el tema d'energies alternatives i noves activitats en aquella zona. Això de lo primer que vaig fer quan vaig entrar d'alcalde va ser reunir-me amb les persones del pla parcial, perquè era un pla parcial d'iniciativa privada, en aquest cas d'iniciativa privada, i sí que vam manifestar que els costos que hi havia d'urbanització del pla en aquest moment de crisi feia impossible que tirés endavant el pla parcial i va quedar parat. En aquella era la zona que nosaltres havíem pensat de fer canvi dels usos que estaven previstos per tal de fomentar aquest tipus d'activitats. També s'ha de dir que, per desgràcia, i en tenim exemples recents, no?, d'alguna d'aquestes indústries que estava propera a Sant Celoni i en altres llocs, que per desgràcia de vegades la política dels governs, en aquest cas també del govern del PP, de no primar les energies alternatives, fa que empreses que teníem a prop s'han tancat i han produït més treballadors aturats, i en el cas d'alguna empresa propera a Sant Celoni, doncs han produït treballadors aturats i moltes vegades famílies aturades, no? Que treballava l'home i la dona, no? Persones joves que treballaven i que van tancar. O sigui que no ens ajuda massa a trobar alternatives. És veritat que fa pocs dies que em tornava a reunir, perquè ja fa anys que en parlava amb una persona interessada, i es va començar un projecte d'un tema de biomassa. Aquesta setmana passada tornava a estar sentat, i feia 4 o 5 anys que m'havia sentat amb ell, o 6 ja, doncs una persona que està... sembla ser interessada a muntar una planta de biomassa aquí a Sant Celoni i com és normal, doncs totes les facilitats perquè es munti, tot i que hi havia algú que també estava tocant el tema de biomassa en un municipi veí i no fa masses mesos que van plegar, o sigui que no tot és tan fàcil com ens sembla també amb tot un seguit de noves activitats d'aquest tipus. Alguna altra pregunta? No? Per tant, donaríem el ple per conclòs. Bona nit i moltes gràcies.